Barça recupera l'orgull a Europa amb un cop de puny sobre la taula al Parc dels Príncips de París. El Barça ha guanyat aquesta nit 2-3 al PSG i agafa avantatge als quarts de final de la Champions. Feia 5 anys que el Barça no guanyava fora de casa en una eliminatòria de Champions i ahir es va treure l'espina que fa massa temps que duia clavada. L'equip no partia ni molt menys com a favorit, però va aconseguir un resultat excel·lent. I tot això davant d'un Kylian Mbappé anul·lat per Jules Koundé i en un Parc dels Prínceps de París que esperava el Barça amb moltes ganes. Com era d'esperar, l'equip francès va començar molt fort, però el Barça va anar creixent a la primera meitat i l'home del partit, Rafinha, va marcar el primer dels seus dos gols abans de la mitja part.
La mínima mal la torna Lewandowski a l'interior de l'àrea, se l'empassa Donnarumma, Rafinha, gol!
Gol!
Però tota la feina que havia fet el Barça en els primers 45 minuts em va anar a fer punyetes només començar la segona part. Al minut 3 de la represa, Dembélé va igualar el partit amb un golaç que, per si algú tenia algun dubte, va celebrar de valent.
Mbappé, la centrada, Araújo la treu, queda la pilota per Dembélé, el retall de Dembélé, la rematada i golaç. Golaç. Golaç de Dembélé. Golaç de Dembélé. Que a més és marca de la casa, perquè rep, es perfila per...
Efectivament, com deia el Pou, i pràcticament en la jugada següent, Vitinha completava la remuntada pels francesos.
Kang In-li, encara Cancelo, la dona a la frontal per Fabián, Fabián a l'interior de l'àrea per Vitinha, la rematada i el gol. Gol del Paris Saint-Germain, gol de Vitinha, ara sí que la defensa del Barça ha fet aigües per tot arreu. El gol de Dembélé, que arriba després d'un refús.
El PSG tenia el Barça contra les cordes, però els canvis de Xavi van fer revifar l'equip. Pedri va entrar després de setmanes lesionat i la primera pilota, la primera que toca, va ser per fer una assistència brillant que Rafinha, probablement el millor jugador del partit, va aprofitar per empatar el partit.
Pedri entre línies, la pica per Rafinha, la rematada, Rafinha, gol!
Gol! Vamos!
El segon gol de Rafinha va servir perquè el Barça recuperés el control del partit i a un quart d'hora pel final, Andrés Christensen, que també sortia d'una lesió i acabava d'entrar al camp, va fer el definitiu 2-3. Gundogan va servir de corna i el danès va rematar sol, aprofitant la defensa de la senyorita Pepis del PSG i d'un porter ahir patètic com va ser Donnarumma.
La centrada de Gundogan, la rematada.
Així es va acabar el partit amb el 2-3 final. Enviada especial de RAC1 a París, Marta Ramon.
S'havia parlat molt de l'estil en una prèvia escalfada per Luis Enrique i Xavi va superar-lo en la batalla tàctica, encertat en el plantejament i també en els canvis. El Barça va haver de guanyar dues vegades el duel, trepidant i bonic, amb una primera part impecable amb el gol de Rafinha i remant a la segona, quan en el passat s'haurien ofegat. La màgia del ben tornat Pedri va donar-li el 2-2 de nou al brasiler quan més patien i Christensen, que no va ser titular encara amb molèsties, va tancar un marcador triomfant que la majoria de culers no s'imaginava. Tocant de peus a terra, sabent que la tornada serà molt dura, Xavi va mostrar-se orgullós de l'equip.
Una de las cosas que me hacen más feliz es que hemos mostrado personalidad ante dificultad y esto es muy importante en esta competición que nos costaba en los últimos años y sobre todo como ha mostrado personalidad el equipo. Es muy difícil dominarle en muchos momentos al Paris Saint-Germain, lo hemos hecho, especialmente en la primera parte, ellos van saltando a la presión y saltando y te igualan y es muy difícil. És complicat, però l'hem fet molt bé.
De moment han tornat a Barcelona amb el primer assalt a la butxaca i arguments per somiar. Per la tornada, això sí, no hi seran ni Sergi Roberto ni Christensen per acumulació de targetes.
Gràcies, Marta. Per cert, després de l'intercanvi de paraules entre Luis Enrique i Xavi en la prèvia del partit, ahir tots dos van estar xerrant uns 3 minuts dins de l'estadi, van estar rient i fent-se bromes, com s'ha pogut veure en algun vídeo. Com és lògic, la cara de Luis Enrique va canviar després del partit, tot i que és molt optimista de capgirar l'eliminatòria dimarts que ve a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Tornem cap a París amb un altre dels enviats especials de RAC1, l'enviada especial Laia Coll.
Luis Enrique creu que els detalls van marcar el partit i va lamentar no haver fet el tercer quan dominaven per 2-1. Però el partit d'ahir ja és passat i ara tot se centra en la tornada. L'Asturià està convençut que poden capgirar l'eliminatòria.
Yo no tengo ninguna duda de que lo podemos conseguir y que lo vamos a conseguir. Ese es mi objetivo. Y si hay un equipo que no especula y que trata de jugar siempre igual fuera que en casa, somos nosotros. De hecho, en Liga no hemos conocido la derrota fuera de casa.
Pel partit de tornada, el PSG recuperarà Achraf Hakimi, que estava ahir sancionat, i podria també tenir disponible Mukiele. Els francesos ja no tornen a jugar, tenen el partit de la Lliga ajornat per poder-se centrar de ple en els quarts de final.
Gràcies, Laia. Avui els diaris es treuen el barret amb el partidàs del Barça d'ahir a París i afirmen que amb aquesta actuació és molt més fàcil somiar amb les semifinals de la Champions, Albert Pedrol.
Mundo Deportivo titula Trevian i Santi Noll escriu que el Barça va volar fins a aconseguir un resultat impressionant en un terreny de joc on era molt difícil guanyar. L'Esport exclama brutal a tota portada. Joan Bail subratlla que Xavi refrega l'ADN Barça a Luis Enrique. L'Esportiu titula Permís per fantasia i Carles González apunta que el Barça somia, ambiciona i s'il·lusiona perquè s'ho pot permetre. A La Vanguardia, Juan Bautista Martínez escriu aquesta vegada el Barça sí que ha tornat, i al País, Ramon Besa celebra que el Barça ressuscita a París, elogia l'excel·lència excel·lent actuació dels seus davanters en un escenari complicat i argumenta que el PSG es va ofegar en la seva eufòria i va trobar a faltar el desequilibri d'Mbappé. I a Madrid, el diari AS, Alfredo Relaño, escriu que el Barça de París és el millor de l'era Xavi Hernández, afegeix que va ser un gran partit dels blaugranes i atribueix la línia ascendent de l'equip a l'anunci de l'adeu del tècnic. I a la portada del Marca, el diari defineix de gesta el que el Barça va aconseguir a París i destaca que Kylian Mbappé no va estar a l'altura.
I tot això gràcies a Albert Pedrol. A França, els diaris posen el focus en el resultat del PSG, però sobretot en el baix rendiment de la seva enorme estrella, Kylian Mbappé. N'informa Ana Alfonso.
L'equip titula Esquena contra la paret. Etziba que el pla de joc de Luis Enrique va resultar ineficaç i que la defensa parisenca va tenir grans buits a l'àrea. A més, apunta Mbappé i el central Beraldo com els principals responsables de la desfeta. Le Parisien s'acarnissa amb Mbappé i destaca els seus 0 xuts a porteria i les 13 pèrdues de pilota que va tenir. De fet, el qualifica d'invisible durant el partit d'anada. Le Figaro lamenta que el PSG està condemnat a la gesta, qualifica de calamitoses les actuacions de Donnarumma i Beraldo i també critica un Mbappé massa discret. I Le Monde destaca que el partit va tenir anades i vingudes i que la posada en escena entre els dos rivals europeus va ser perfecta, però que l'epíleg pels locals ho va ser una mica menys.
Escoltem ara el comentari que de tot plegat hi posa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Gemma Soler.
El Barça conquereix el primer salt de la batalla per l'ADN a París i més que això dona un contundent cop de puny sobre la taula el dia del seu retorn a l'elit europea. Abans de saltar el ring, Luis Enrique Topuria i Xavi McGregor van enterrar una polèmica fictícia i la destral de guerra amb abraçades, pelopos i bromes rialleres. Un Barça molt concentrat i seriós va jugar el PSG al primer temps de la mà d'un inspirat Rafinha, que es va estrenar com a golejador a la Champions i que, menys en el pentinat, les va encertar totes. A la represa va tocar patir, però de la batuta de Xavi en sortirien els canvis providencials. El retorn de Pedri, que amb només 50 segons ja va fer màgia, i el del Christensen, que de cap dona un triomf de prestigi que retorna l'orgull perdut als culers. I Pau Cubarsí sempre podrà dir que el dia en què es convertia en el defensa més jove d'uns quarts de final va eclipsar Mbappé a la Ciutat de la Llum. Sense triomfalismes, ara al Barça li toca rematar la feina a Montjuïc. Si juga un partit igual de seriós, serà semifinals. I el culebrot pel futur de Xavi promet ser interessant.
Sí, efectivament. Avui és un dia de missatges contradictoris. Avui s'hauria de dir atenció al partit de tornada, perquè l'ambient de l'Estadi Olímpic no és el que es forma normalment quan el Barça jugava al Camp Nou, ni el que té el PSG quan juga al Parc dels Prínceps o el Real Madrid quan juga a l'Estadi Santiago Bernabéu. Però també ho haurem de mirar d'altra manera, que un resultat com el d'ahir s'ha de celebrar amb l'eufòria pròpia d'un resultat que no està, o d'una eliminatòria que no està liquidada, però que sí que està molt ben encarada. De tot plegat en parlarem d'aquí uns moments amb el Joan Maria Pou, amb el Joan Jopallàs i amb el Santi Sigurola. A l'altre partit de quarts de final de la jornada, l'Atlètic de Madrid també agafa avantatge després de guanyar 2-1 al Borussia Dortmund amb gols de Depol i de Lino. I ho sentim al davantal, el Barça i el PSG van vetar a Movistar després d'un comentari racista i detestable del Mono Burgo, comentarista de Movistar Plus, sobre el jugador del Barça, el jove Lamine Yamal.
Mira, 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 mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal. Hermán, 16 añitos.
Pero este chaval, oye, ojo.
Ojo que si no le va bien, termina en un semáforo. Y sí, bueno, en la vida. De momento, el fútbol es como la vida.
De momento, yo lo que solo sé es que el PSG...
¿Qué sabe hacer?
Pues es que muchas cosas...
El futbol és com la vida, efectivament, que pots haver un partit de futbol però també poden tancar amb un zoològic. Movistar es va disculpar mentre que el Mono Burgos va intentar justificar els seus comentaris.
Sí, fue, ojalá hubiese tenido yo la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin tratar de herir a nadie, al contrario, es una cosa que nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si es así, si alguien se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas porque la verdad que no fue la intención.
Si alguien se sintió ofendido, que és aquesta mena d'excusa absurda de dir, bueno, si perdó, bueno, segur que s'ha sentit ofès. Jo continuo dient el que dic i penso el que penso. Es diu perdona, s'acaba la tonteria i a canviar. En fi, en canvi, qui no ha condemnat res és el Real Madrid després que seguidors ultras pengessin una pancarta i dediquessin càntics homòfobs i detestables, també contra Pep Guardiola, en l'emprèvia de l'empat a 3 entre el Real Madrid i el Manchester City. A més, també el van qualificar de drogadicte en unes proclames absolutament menyspreables. Per cert, és que no val la pena ni escoltar-ho, perdó. És que no vull escoltar, és que em sembla lamentable. Per cert, també, ahir el Parc dels Prínceps de París, avui el diari Le Figaro, es pot veure alguna imatge captada per algun dels seus fotògrafs on es va veure algun brètol, imbècil, seguidor del Barça, fent salutacions feixistes, tal com repetim, recull avui el diari francès Le Figaro. Quart de nou, més enllà del Barça, tenim novetats del cas Daniel Sancho i que poden també suposar un gir en la causa. El policia tailandès que va liderar la investigació de la causa va reconèixer durant la instrucció que van enganyar Daniel Sancho perquè confessés el que havia fet. Aquest és justament un dels testimonis que declara avui al judici. La d'avui és la tercera sessió de la vista a la Cort Provincial de Samui contra Daniel Sancho, acusat d'assassinar premeditadament Edwin Arrieta, un judici que s'està fent amb intèrprets i amb una traducció que no està agradant gens ni mica a l'acusat, perquè assegura que això el podria perjudicar. El seu advocat, Aprichat Rinuel, diu, però, que han de confiar en els traductors que posa el tribunal.
Aquest tribunal és garantista. Els traductors són neutrals i el que ha facilitat l'acord també ho és. Daniel hi ha de confiar.
A tot això, la família de la víctima, la família Arrieta, estaria disposada, i aquí surt la notícia d'aquesta matinada, a negociar amb la família Sancho i intentar arribar a un acord. Tot i això, des de la seva defensa, diuen que no hi ha hagut encara cap mena de contacte en aquest sentit. Anem en directe cap a Samui, a Tailàndia, amb l'enviada especial de RAC1, Mar Poyato.
Els advocats espanyols de la família d'Edwin Arrieta expliquen que la relació amb els Sancho és cordial, que hi ha hagut intercanvi de missatges de caràcter personal, però més enllà d'això, cap proposta per arribar a un pacte, segons el lletrat Juan Ospina, estan oberts a escoltar qualsevol proposta.
Llevamos varios meses con este juicio, no ha habido conversaciones con la familia de Daniel Sancho en ningún momento, además, como bien saben todos ustedes, la posición de Daniel es negar los hechos, él se considera que es no culpable de los elementos de la acusación, pero también adelanto que si hubiera algún tipo de acercamiento entre las partes estaríamos encantados de valorarla, no buscamos venganza, buscamos justicia, no queremos hacer más daño del que se está produciendo, ya hemos dicho en alguna otra ocasión.
Avui en declaren els primers policies que van fer-se càrrec de la investigació i un d'ells ha reconegut que van enganyar Daniel Sancho perquè els hi expliqués tot. L'altre agent és un dels que va mirar les imatges de càmeres de seguretat d'un supermercat on es veu Daniel Sancho comprant bosses d'escombraries. Ara hi ha un recés per dinar. Un cop acabi la sessió d'avui, el judici ja no es reprendrà fins dimecres que ve, ja que a Tailàndia se celebra el Songkran, que és l'any nou tailandès.
8-18 minuts. A Madrid, una causa completament diferent que investiga Tsunami Democràtic a l'Audiència Nacional suma un altre, un nou exiliat. Després que l'activista i diputat d'Esquerra Ruben Wagensberg anunciés a principis d'any que s'havia traslladat a Suïssa per defensar-se de les maniobres del jutge Manuel García Castellón, ara hem sabut que Oleguer Serra, membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural, ha fet el mateix. Tots dos afronten una situació idèntica. El magistrat de l'Audiència Nacional creu que van jugar un paper clau en l'organització del Tsunami Democràtic i els persegueix per terrorisme. No són els únics que estan situats al punt de mira de García Castellón. El jutge investiga una dotzena més de persones, ni almenys quatre d'exiliades, perquè Wagensberg i Serra s'han afegit ara a Carles Puigdemont. Puigdemont, a Marta Rovira o a Toni Comín o a Lluís Puig, l'expresident i en aquest cas secretari general d'Esquerra, va marxar de Catalunya arran de la causa que investigava el procés, però ara tant el Tribunal Suprem com l'Audiència Nacional també els volen incriminar en el cas del tsunami democràtic. Oleguer Serra compartirà exili amb Marta Rovira i Ruben Wagensberg a Ginebra, s'hi va traslladar ja fa mig any, però no ho va anunciar fins ahir en una compareixença des de Perpinyà.
Soc un activista, un emprenedor, un pare de família que, com tantes altres persones en aquest país, no m'he resignat a veure com es degradaven les llibertats col·lectives, sinó que m'he implicat per construir una societat i un país millors. Fa gairebé 6 mesos que sóc a l'exili, perseguit per les meves idees, perseguit perquè sóc un independentista català.
A partir d'ara, Oleguer Serra s'encarregarà de definir l'estratègia internacional d'Òmnium. Informa Adrià Santa Susagna.
Oleguer Serra s'exilia perquè està acusat de terrorisme i avisa que l'estat espanyol l'utilitza per atacar Òmnium Cultural. Ell mateix públicament explicava les raons que l'han dut a marxar a Suïssa.
Tinc molt clar que sóc un de molts. Hi ha més de 4.500 persones represaliades des del 2017. I actualment, unes 500 persones, encara tenim una causa penal oberta. Tenim clar que m'ataquen a mi per atacar Òmnium Cultural, com ja han fet tants altres cops. Saben com n'és d'útil aquesta entitat per la lluita per la llibertat dels països catalans.
Des d'allà ara s'encarregarà de teixir l'estratègia internacional d'Òmnium i d'explicar el que passa a l'estat espanyol i sumar aliances pel dret a l'autodeterminació. Ho explicava el president de l'entitat, Xavier Antich.
Avui anunciem que desplegarem una estratègia estructurada i sistemàtica de defensa de la llengua, la cultura i el país, els drets fonamentals i els drets nacionals fora de l'estat espanyol.
Oleguer Serra i la seva defensa esperen que amb l'amnistia quedi totalment lliure i pugui tornar. Ara bé, s'esperaran que tingui totes les garanties necessàries.
En tot cas, per la tramitació de l'amnistia, en aquest moment tenim un problema, que s'està encallant el Senat. A les últimes hores, el PP ha fet valer la seva majoria absoluta a la Cambra Alta per intentar endarrerir l'aprovació de la llei. El PP creu que és una norma inconstitucional i per això han plantejat el que tècnicament es coneix com a conflicte d'atribucions amb el Congrés. Ras i curt, pretenen que faci marxa enrere i retiri aquest projecte de llei. És un moviment pràcticament inèdit, però acabarà en una picabaralla estèril perquè el Congrés ignorarà els escarafalls del Senat i acabarà aprovant la llei. Des de Madrid, Arnau Muñer.
Sí, el PP se surt amb la seva i escenifica el xoc institucional entre Senat i Congrés. Consideren que han posat els senadors entre l'espasa i la paret sense marge legal per frenar la llei. Tot i això, i tot i que inicialment amenaçaven amb anar fins al final, ara el PP evita enviar el conflicte d'interessos al Constitucional. Algunes veus dins el partit creuen que s'emportarien un revés i que, per tant, més val estalviar-se'l. De cara a la galeria, però, els populars gesticulen.
Andan ustedes con malas compañías y se les está pegando. Están empeñados en que las Cortes Generales funcionen como el Parlamento Catalán de 2017.
El govern espanyol s'ho mira des de la barrera. La vicepresidenta María Jesús Montero creu que el PP utilitza el Senat al seu gust.
Ellos consideran siempre que los gobiernos y las instituciones son ilegítimas cuando no tienen las mayorías, pues me parece que no es una buena práctica democrática y que desde luego tendrían que revisarse.
I l'independentisme aparentment transmet tranquil·litat. Tant Esquerra com Junts creuen que el moviment del PP és foc d'encenalls i que l'amnistia sortirà del Senat com a molt tard, el 16 de maig.
Un altre dels defensors de la llei, José Luis Rodríguez Zapatero, adverteix que Espanya trigarà 10 anys a digerir plenament l'amnistia. Qui va ser president del govern d'Espanya creu que els sectors més reaccionaris de l'Estat necessitaran tota una dècada per entendre les bondats d'aquesta llei.
Y vamos a necesitar 10 años, casi siempre es así, para poder, trabajando con paciencia, que es, o sea, no hay diálogo sin paciencia. Esto es algo fundamental. Vamos a poder estabilizar.
Zapatero va dir ahir al vespre a Madrid durant la presentació del llibre Crònica de l'Espanya que dialoga, un assaig conduït pel periodista La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, el Màrius Carol, que recull les reflexions de qui va ser president d'Espanya. El llibre Zapatero explica què l'ha empès a tornar-se a implicar en mítings i tota mena d'actes per fer costat a Pedro Sánchez. I ahir també ho va revelar.
Se lo dijo Feijóo al Senado, que le dijo, usted trata mejor a los verdugos que a las víctimas. Lo he dicho, ese fue el día, yo vi ese momento en el Senado y llamé a mi secretaria querida, Gertrude, y la dije,
a ataque,
limpia la agenda, que nos vamos a dedicar a las elecciones.
De fet, el llibre de José Luis Rodríguez Zapatero és molt crític amb la deriva del Partit Popular. Tornem a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Zapatero descriu el PP com un partit en retrocés des de fa més de 20 anys, perquè no saben entendre l'Espanya plural. En diu primer això...
És evidente. Que ha habido, hubo ese momento de moderación y hay un proceso de retroceso político clarísimo de la derecha.
Moment de moderació que remunta als pactes del Majestic i després va buscar moltes similituds amb el passat del franquisme, folclores d'extrema dreta, en diu, i el problema amb el qual topen. D'Arte, Feijó i Ayuso, per ser aus d'un llegat que es remunta massa enrere.
Esta interpretación estrictamente castellana de España no nos ha venido bien en la historia. Yo creo que tiene que haber una interpretación española de España. Y eso es una interpretación de la diversidad y de la gran pluralidad que hay en nuestro país. Ah, lo que ahora me preocupa es que la Castilla, esa Castilla, que es la interpretación casi de monopolio de España, ahora sea Madrid.
I conclou que el PP no entén el que vol dir democràcia, que és pacte i diàleg, el que utilitza per titular llibre.
Gràcies, Armin. Malgrat la bona sintonia del PSOE amb Junts i Esquerra, quan es parla de l'amnistia, l'independentisme continua desconfiant del govern d'Espanya i més després de les noves revelacions que avui publica el Nacional sobre l'espionatge en Pegasus. El Centre d'Intel·ligència Espanyol sempre ha defensat que va infectar els mòbils de 18 líders independentistes amb autorització judicial. Però el diari ha tingut accés a un informe pericial que demostraria que el CNI també està al darrere de l'espionatge a una cinquantena de telèfons més. En total, els serveis secrets haurien infectat els mòbils de gairebé 70 independentistes quan el PSOE ja governava a la Moncloa. Però ni els torpedes del PP contra la llei d'amnistia, ni les últimes revelacions del cas Pegasus, ni tampoc els nous exiliats semblen alterar la precampanya electoral a Catalunya. La cursa cap al 12 de maig continua, girant entorn de l'entrevista a Carles Puigdemont abans d'ahir des de Perpinyà aquí al Món RQ. Els compromisos que el candidat de Junts per Catalunya va assumir públicament no fan el pes a la resta de partits polítics. El cap de llista d'Esquerra, el president Pere Aragonès, creu que Carles Puigdemont parla massa d'ell mateix. Ho deia 4.
El elector és intel·ligent, decidirà cuál es el destino de su voto, pero en cualquier caso, yo creo que hoy Cataluña tiene cosas muy más importantes que el destino de una persona, ¿no? Sino lo más importante es el destino del conjunto de un país.
El president Aragonès també lamenta que Puigdemont s'hagi negat a debatre amb ell en un cara a cara, i no és l'única crítica que li llencen des d'Esquerra. Els republicans i els comuns també acusen Puigdemont de fer el joc a l'extrema dreta independentista de Sílvia Orriols, diu Gabriel Rufián, perquè, segons ell, no ha estat prou clar a l'hora de rebutjar qualsevol acord amb Aliança Catalana. Escoltem Rufián.
El feixisme és feixisme, encara que tingui una estelada com un camió així darrere. I la nostra obligació és denunciar-ho. I la nostra obligació és dir que mai pactarem amb el feixisme. I dos, unes eleccions van sobre què passarà a Catalunya, no sobre el que li passarà a una persona. Per això que algú es posi una sèrie de Netflix o un culebrón d'Antena 3.
En canvi, el PSOE està especialment emprenyat amb un altre dels titulars que dimarts va deixar caure el president Puigdemont. El candidat de Junts per Catalunya va amenaçar de dinamitar la legislatura al Congrés si els socialistes intenten repetir la jugada que van orquestrar l'Ajuntament de Barcelona per deixar Xavier Trias sense la vara d'alcalde. Puigdemont ho deia d'aquesta manera al Món RQ.
És evident que el que va fer amb l'Ajuntament de Barcelona té un punt d'indignitat perquè es va fer, diré, una mica traïdoria. Tot i així, si ho fes, ell sabrà el que farà. Però és evident que tindria molt poc sentit que nosaltres donéssim suport a un govern de Madrid quan els seus, la seva, diguem, seu representant, la seva franquícia a Catalunya, es comporta de manera completament, no diré deslleial, però intentant posar pals a les rodes el que una majoria de catalans hagués volgut. Si el PSC vol fer això, allà la seva responsabilitat, sincerament.
El PSOE intenta treure a ferro aquesta advertència de Puigdemont i dona per fet que, si no hi ha una majoria clara independentista, Salvador Illa governarà encara que hagi de ser en solitari. Tornem novament a la delegació de RQ a Madrid, Armenteres.
Sí, el dibuix del PSOE amb les enquestes sobre la taula només passa per un escenari, que és un govern amb Salvador Illa com a president. Es defuja el debat de tripartit i s'apunta a un govern en solitari. Això implicaria, per tant, negociar moltes abstencions després del 12 de maig, per una banda amb el PP, però també amb Esquerra i en menor mesura amb Junts. Fonts del PSOE, consultades per RQ, no donen credibilitat a l'amenaça de Carles Puigdemont. Aquestes fonts admeten la complexitat de negociar, sobretot amb Junts, que els titllen d'imprevisibles, no tant amb Esquerra, amb qui hi ha més confiança després de 5 anys d'acords a Madrid. El PSOE sosté que ha de jugar aquesta partida, sobretot per una altra cosa, per desactivar l'oposició contra l'amnistia de PP i Vox a Madrid, donant per fet que no hi ha res que faci perillar la legislatura de Pedro Sánchez.
I el PP també intenta posar traves al candidat dels socialistes a les eleccions al Parlament, Salvador Illa, qui va ser ministre de Sanitat, haurà de compareixer a la comissió d'investigació sobre el cas Coldo al Senat només dos dies abans que comenci la campanya. El PP ho ha forçat per intentar embolicar-lo en aquest escàndol de corrupció. Malgrat aquests moviments per erosionar el seu candidat, el PSC afronta les eleccions amb optimisme. Les enquestes els donen guanyadors en un escenari molt obert, amb més candidatures que mai, sobretot en el front independentista. Sílvia Solanes.
Els electors podran triar entre més o menys opcions en funció de la demarcació, però les que hi seran segur a tot arreu són el PSC, Esquerra, Junts, que hi afegeix Puigdemont per Catalunya el nom, Comuns, Sumar, la CUP, Ciutadans, PP i Vox. En l'àmbit independentista, el marge de republicans, Junts i Copaires, s'estrena a l'hora, declara Ponsatí, l'extrema dreta d'Aliança Catalana amb Sílvia Orriols, que es presenta per Girona, i el Partit Univers Català, que són els que van presentar la ILP al Parlament per tirar endavant la DUI. Repeteix també l'ultranacionalista Front Nacional. Només a la demarcació de Tarragona, l'espai catalanista de centre, tindran l'opció de Convergents, amb Germà Gordó tancant la llista. Altres partits que hi haurà per escollir són Izquierda por España, que es presenten com l'alternativa al PSOE, o el Partit Comunista i Frente Obrero, això des d'un punt de vista de les esquerres. El pol oposat, Família i Vida, de Files Expopulars, des d'una òptica més transformadora, repeteix el PACMA, i també es presenten Reinicio Político per un món més just i Recortes Cero.
Després de les eleccions catalanes arriben les d'Europa. Doncs bé, Junts ja té candidat. Toni Comín. N'hi ha hagut sorpreses i la militància li ha donat un ampli suport a les primàries amb gairebé el 75%. Aquest matí Toni Comín també estarà molt pendent del que digui l'advocat general del TJUE, de la Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El lletrat es pronunciarà sobre un recurs que els eurodiputats de Junts per Catalunya van presentar contra una sentència prèvia d'aquest mateix tribunal. Comín i Puigdemont es queixaven que el Parlament Europeu els hagués negat el dret a recollir l'acta perquè no havien jurat la Constitució espanyola. El Tribunal General els va tombar el recurs, però ells van elevar el cas al Tribunal de Justícia, que avui s'ha de pronunciar. Ho seguirà el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Una primera decisió que té especial transcendència en el cas de Toni Comín, que és qui es tornarà a presentar amb Junts per Catalunya per revalidar el seu escó. Avui hi ha dos escenaris. El primer és que el TJUE torni a donar la raó a la decisió inicial de l'Eurocambra i que va rectificar la justícia europea, i és que l'any 2022 va considerar inadmissible l'entrega de l'escó perquè David Sassoli es va limitar només a prendre nota de la situació jurídica, es va quedar de braços plegats i no els va demanar que tots dos juressin la Constitució espanyola. L'altre escenari és que avui l'advocat s'alinea amb l'anomenada doctrina Junqueras i consideri que l'únic requisit per ser eurodiputat és ser escollit a les urnes, com va creure David Sassoli l'any 2019, i, per tant, doni suport a aquesta opció. L'opinió de l'advocat general acostuma a ser la mateixa de la sentència definitiva prevista per finals de maig o principis de juny, segons apunten fonts del tribunal.
Dos quarts tocats de nou, la dreta surt en tromba contra el fitxatge de David Broncano. Per Ràdio Televisió Espanyola intenta que cali la idea que el govern d'Espanya està mirant de controlar la televisió pública. A partir del setembre, la resistència, que ara s'emet a Movistar Plus, provarà de fer la competència a l'Hormiguero de Pablo Motos en TN3. El contracte és per dues temporades i cadascuna costarà 14 milions d'euros. El programa el produeix una empresa participada pel propi Broncano i també el Terrat, que pertany al conglomerat de Mediapro. Entre les condicions, Broncano renovarà automàticament per a la segona temporada sempre que faci una audiència mínima del 7,5 de quota de pantalla, que és la meitat del que sol tenir a Catalunya, per exemple, Pablo Motos. El fitxatge de Broncano, recordem, s'ha concretat després d'un procés molt accidentat que fins i tot va comportar la dimissió de la presidenta de Ràdio Televisió Espanyola. Ahir a la cinquena, finalment, el Consell d'Administració de l'Ens Públic hi va donar l'okay. El PSOE i els partits d'esquerra van votar a favor i els de dreta en contra. És a dir, s'està polititzant, vaja, sempre ha estat polititzada les televisions públiques, però en aquest cas el que s'està ara fins ara només acostumava a ser-ho des del punt de vista dels informatius. Ara hi ha fins i tot els programes. I com que hi ha hagut la favorització de la política, estem futbolitzant també ja la televisió, amb la qual cosa hi han els dels Motos i els de Broncano, els de la dreta i els de l'esquerra. De fet, el PP estan indignats amb aquest fitxatge, creuen que la incorporació de David Broncano és una manera deslleial de fer competència a les televisions privades i ho consideren inacceptable. Atenció a la barrabassada, la bestiesa que va dir la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
¿Qué pensarán los profesionales de Radio Televisión Española que después de toda una vida trabajando al servicio de la información pública tienen que ver cómo se realizan con el dinero de todos los contribuyentes esas contrataciones millonarias que creo que el ente no se puede permitir en ningún caso y que además sobre todo lo que intenta es contrarrestar de manera desleal las audiencias de las televisiones privadas?
Y también Alberto Núñez Feijóo.
Pues sí que le quiero dar dos noticias, una buena y una mala. La buena, hombre, la buena es que ha conseguido usted esta mañana gastar 14 millones de euros de dinero público cada año fichando un programa en televisión española para mejorar su vanidad televisiva. La mala es que la gente no le interesa la propaganda, porque ya es usted un experto. ¿Sabe por qué? Porque usted ha dinamitado las siglas de su partido.
Quin desastre sentir això. Quin desastre sentir Díaz Ayuso i Núñez Feijóo dient això. Té nassos que el PP acusi el govern d'Espanya d'adjudicar contractes faraònics a la televisió pública espanyola, de voler controlar els mitjans públics. El PP d'Alfredo Bordaz i l'11M i CCOO. El PP que va permetre que s'emetés durant 5 anys un programa com Noche de Fiesta de José Luis Moreno, amb continguts tan edificants com els gags de Pepa i Avelino, o les desfilades de models, homes i dones lleugers de roba? O amb algun contracte que fins i tot per fer sèries que ningú sap on estan? Els diners i la sèrie. O Ramon García, que el 2004, i no tinc res en contra de Ramon García, ans al contrari, cobrava gairebé 3 milions d'euros l'any en un context de dèficit de la corporació i amb una de les televisions més deficitàries del món, amb 6.000 milions de deute? O potser no recorda Isabel Díaz Ayuso que l'últim govern de Mariano Rajoy va blindar el contracte de Toni Moreno de manera que se li van haver de pagar 20 programes que no va fer mai perquè l'emissió no va funcionar i es va haver de cancel·lar? A més, per posar aquests 14 milions d'euros que costarà el programa de Broncano en un context d'entrada, 14 milions és el que costa el programa sencer, el que se'n diu claus en mà, és a dir, els sous, els recursos tècnics, els platós, els taxis pels convidats, els convidats, tot. Doncs bé, els últims 3 anys, Radio Televisió Espanyola s'ha gastat entre, que em sembla molt bé, entre 150 i 300 milions d'euros per temporada en programes de productores externes. Ah, és que em sembla... És a dir, em sembla llançar cops de roc per una cosa que la gent no en té ni punyetera idea, i tu dius, Broncano guanyarà 15 milions, i dius, va, aquest tio ens roba els coses, és claus en mà, és amb tot. Ell no cobrarà això, cobrarà les productores, i aquí hauran, hi ha un control sobre aquestes productores. Però aquesta manera de carregar-se els mitjans públics, dels uns i dels altres, dels altres i dels uns. Ah, i d'allà, i d'aquí. Avui bona part de la premsa de Madrid parla d'això i avala la tesi que darrere del fitxatge de Broncano hi ha un intent de la Moncloa de col·locar un programa favorable als seus interessos. Martí Esteban.
El Mundo assegura que el contracte de Broncano consuma el control de la Moncloa sobre Radio Televisió Espanyola i qualifica el moviment d'ingerència intolerable. L'ABC titula El sanchisme s'apropia de Televisió Espanyola i conclou que el moviment reprodueix la manera de fer habitual del govern, al qual acusa de tenir una intencionalitat política. La Razón parla de Broncano i el nodo sanchista. Afegeix que el president té una pulsió autoritària i que li costa admetre que l'Estat no és ell. I Rubén Amón, al Confidencial, hi veu la mà negra de Zapatero i acusa Sánchez de ser l'autor intel·lectual d'una vergonyosa operació política i mediàtica que sotmet la televisió pública al seu interès particular.
I a les ràdios també repeteix aquesta idea. Carlos Herrera, la COPE, creu que Televisió Espanyola s'ha convertit en un altaveu del sanchisme.
Oiga, lo de ayer deja en pésimo lugar a todos los profesionales de televisión. A los activistas de los viernes negros, a los demagogos de la televisión de servicio público, a los cantos sobre la independencia profesional, todas estas bobadas que nos han contado. Es una obscena injerencia del gobierno en la televisión pública. Todo financiado con dinero de los impuestos para convertir Televisión Española en un altavoz del sanchismo. O sea, no ya solo el control de los informativos, no, también de los contenidos de programas de entretenimiento.
I Carlos Alsina, Onda Cero, creo que el fitxatge de David Broncano és un cop baix del govern de Pedro Sánchez als serveis informatius de la cadena pública.
Bienvenido sea siempre el humor. Cueste lo que cueste, digamos, ¿no? Al precio que sea. Se pudiendo dedicar un rato más a la broma, ¿para qué andar luciendo los medios informativos extraordinarios que tiene Radio Televisión Española? Dicen, nosotros, consejeros progresistas de la corporación, declaramos que sirve más al público Broncano que nuestros servicios informativos. Si hay que elegir, más minutos para lo primero, menos para lo segundo. Y luego predicamos sobre el servicio público y la necesidad de que existan los medios de comunicación públicos precisamente por su apuesta informativa. Dice, ¿hay o no hay humor en la televisión pública en España? En la cúpula de la televisión pública.
Y Federico Jiménez de los Santos es radio, dijo que la televisión española hauria de picar més alt y no estalvia insults cap a Broncano.
Vamos a suponer que dijera, no Sánchez, alguien, pues vamos a competir. Primero recuperamos la publicidad y vamos a fichar a Pablo Motos, no a Broncano. ¿Quién es el bueno? ¿A quién ficha a Florentino? A Figo, el mejor del Barça. ¿Y ahora quién? A Mbappé, el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque puede. todo esto es un ejercicio de prevaricación monumental. Todo el mundo sabe que esto es ilegal, que es injusto, que es una tomadura de pelo, que no se puede derrochar el dinero así, que nunca nadie, ninguna cadena de televisión ha blindado que esté en el mejor horario por contrato. Yo no he visto más que algún trozo en YouTube de este pelao, que es un macabro sujeto y intelectualmente oscila entre la ameba y el protozoo. Pero es el de coronavirus, ¿eh? Solo por eso tendría que haber pasado por Soto del Real.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista, escriptor i col·laborador del món Arracu, Manuel Javois.
El fichaje de David Broncano y la resistencia por Televisión Española ha provocado un culebrón, que es uno de los puntos fuertes de la televisión pública desde los éxitos de Cristal y La Dama de Rosa. El objetivo final parece ser plantar cara a Pablo Motos, pero de momento se empieza con Nostalgia, de Carlos Mata, e índices de audiencia en el Consejo de Administración que ya se quisieran trasladar al directo. Si algo enseña la tele, o sea, el espectáculo, es que las cosas nunca funcionan a priori, sino a posteriori. Que las expectativas, malas o buenas, no sirven de nada. Se dice que Broncano funciona con nicho, pero no se le ha visto nunca fuera del nicho. Por eso Feijóo ya ha corrido a decir lo que será para él el programa, una especie de instrumento para mejorar la vanidad televisiva de Sánchez, como aquellos intelectuales que firmaron contra la entrevista de Évole a Ternera sin verla. Eso es porque si la hubiesen visto, dejarían de ser intelectuales y se convertirían en personas normales.
Totalmente d'acord amb el que diu Javois. També tinc una altra cosa, el que està aconseguint el PP i el que està aconseguint tot aquest merder i el que està aconseguint Jiménez Los Santos, el que està aconseguint Herrera, que està, tot això, és publicitat per Broncano. És a dir, espero el dia del debut per posar-me davant de la tele i veiem què fa. 20 minuts i les 9. L'assassinat d'una dona i els seus dos fills de 8 anys al parc de Llobregat ha commocionat Catalunya. El marit i el pare de les criatures els va ofegar al garatge de casa i després es va suïcidar llançant-se a les vies del tren. El govern admet que estava preocupat per l'augment alarmant dels casos de violència vicària al país, tot i que en aquest cas, com en deia la Maica Navarro, no haurien de parlar de violència vicària, perquè primer va matar la dona i després les criatures. De fet, el que diu és que les dades són, això sí, demolidores. Els últims 10 anys, 5 nenes i nens havien estat assassinats per son pare amb l'objectiu de fer mal a la mare, una xifra que aquest 2024 hem igualat en 3 mesos. El cas d'ahir al Prat, amb dos bessons de 8 anys ofegats pel seu propi pare, se suma el de la setmana passada a Bellcaire d'Empordà, quan un home va apunyalar el seu fill, i el mes de gener al barri d'Horta de Barcelona, que també va deixar dos menors assassinats per son pare. Arran d'aquest augment preocupant dels casos de violència vicària, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, anunciava ahir la creació d'un grup per intentar entendre el que passa.
Crearem un grup d'expertes independents que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, entendre el fenomen, especialment en l'àmbit de la violència vicària.
I el govern d'Espanya atribueix el repunt d'assassinats a l'onada antifeminista que està impulsant la dreta y la extrema dreta. Pedro Sánchez de Ides, el faristol del Congrés.
Vamos a defender los derechos y las libertades frente a la ofensiva ultra que lidera usted con su socio Abascal. Y por cierto, vamos a seguir consolidando todos los pilares vinculados con la lucha contra la violencia de género. Hoy hemos vuelto a saber que ha existido un nuevo caso de violencia de género que nos avergüenza a todos y a todas.
Parlant de violència masclista, Dani Alves continuarà en llibertat provisional en espera que la sentència que el condemna a 4 anys i mig de presó per violació sigui ferma. L'Audiència de Barcelona ha rebutjat els recursos de la Fiscalia i de la víctima, i en aquest cas la víctima creu que hi ha risc que l'exfutbolista fugi de l'estat. Benet Iñigo.
Alves ha estat més d'un any en preventiva, més d'una quarta part de la pena, doncs, que si bé no és definitiva, sí que és una referència. Pels jutges no és el mateix aquests 4 anys i mig que els 12 que li demanaven abans del judici i, per tant, ara hi ha menys risc que l'exjugador fugi.
Descartado el riesgo de fuga en base a la gravedad de la pena, la medida de prisión solo procedería cuando no exista otro medio menos gravoso para el derecho fundamental a la libertad.
A més, recorden que el van tenir a la presó per assegurar que el podrien jutjar, i això ja ha passat.
Lo cierto es que cuando se puso a disposición de las autoridades españolas conocía la gravedad de los hechos por los que estaba siendo denunciado y, por lo tanto, las consecuencias que de ello podían derivarse y mediante su entrega las asumió.
Les acusacions també es queixaven que 1 milió d'euros de fiança era molt poc per a Alves. Els jutges confirmen que ja està bé i creuen que la fiscalia i la víctima només poden fer especulacions sobre quin és el patrimoni real de l'exjugador.
I atenció a aquesta notícia, la policia local de Roses, a l'Alt Empordà, ha trobat dos cossos mumificats en un pis de la ciutat, mare i fill, que haurien mort fa 6 anys, el 2018. 6 anys. els agents van trobar els cadàvers per casualitat, perquè van rebre un avís per un possible robatori a la zona de Santa Margarida. Hi havia una porta forçada i quan van arribar van veure el cos de la dona de 97 anys i el seu fill de 65. Volen saber qui ha estat, què ha passat i també saber per què ningú de la família els ha trobat a faltar durant, en fi, aquests llargs 6 anys. I a Terrassa els Mossos han detingut un home que dimarts es va trinxerar amb un fill de només 15 mesos en un pis del barri de la Marina, de la Maurina. Segons la Vanguardia, l'home estava armat amb un cúter i una navalla. Els agents van haver d'entrar al pis i utilitzar la força per reduir-lo, detenir-lo i separar-lo del nadó. Per cert, recordeu els 69 passatgers de Bolívia que la setmana passada van arribar a Barcelona amb un creuer amb visats falsos? Doncs 10 dies després continuen esperant que els deportin. La Vanguardia explica avui que el govern d'Espanya continua treballant per evitar-los cap a Bolívia, però encara no sap quan podran fer-ho. La reina Sofia està ingressada en un hospital de Madrid per una infecció d'orina i és de dimarts al vespre, però diversos mitjans apunten que l'evolució és molt bona i que rebria l'alta aviat. Ahir la van anar a visitar el seu fill, el rei Felip VI. L'últim acte públic en què havia participat la reina emèrita de 85 anys va ser el casament de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aquest passat cap de setmana. I una nova teràpia podria reduir els tremolors dels pacients amb Parkinson. Consisteix a administrar per una altra via més eficaç un medicament que ja s'utilitza per frenar aquests moviments. La Vall d'Hebron de Barcelona ha participat en un assaig internacional que l'ha provat i que s'ha fet públic avui, coincidint amb el Dia Mundial del Parkinson. Joel Penya.
El medicament que es fa servir per avivar els símptomes motors del Parkinson és la levodopa. Els pacients se la prenen oralment o per inhalació. El problema és que d'aquesta manera els efectes comencen a passar al cap de 2 hores. En l'assaig clínic, els metges han provat que subministrant-la per via subcutània amb una bomba petita que reparteixi les dosis en el temps és més fàcil controlar-ne els símptomes. Ho ha explicat a RAC1 el neuròleg de la Vall d'Hebron, el doctor Jorge Hernández Vara.
Les persones que pateixen el Parkinson depenen molt de la levodopa. I tenint en compte que dura tan poquet, pues sí que experimenten estones que estan bé de mobilitat amb estones que estan malament. La formulació subcutània permet l'administració més continuada.
A l'assaig clínic hi han participat prop de 250 pacients de més de 100 centres d'arreu del món. L'estudi ha demostrat que donar la levodopa per via subcutània és segur i eficaç.
Per cert, d'aquí uns moments parlarem d'aquell contenidor del món a RAC1. Recordeu el cas d'aquell, del Nacho, a qui li havien usurpat la identitat i que tenia registrats a la DGT 2 cotxes, un Mercedes i un Peugeot? Va, ara de seguida us ho expliquem aquí al món a RAC1. 12 minuts i les 9 del matí continuem aquí als apunts del món a RAC1. Segur que recordeu el cas, com deien, del Nacho, aquell noi que va denunciar el contenidor del món a RAC1 que li havien usurpat la identitat i que tenia registrats a la Direcció General de Trànsit 2 cotxes, un Mercedes i un Peugeot, que no eren seus i que, de fet, no havia vist mai. Feia gairebé 3 anys que es barallava cada dia amb 5 administracions diferents per intentar corregir-ho sense èxit. En tot aquest temps havia rebut una quinzena de multes i diversos impostos. Ho havia anat recorrent tot, però ara havia tingut problemes amb un tràmit fins al punt que, sense tenir aquests 2 cotxes ni haver-los vist mai, li havien embargat el sou.
Fins ara els he anat recorrint i me'ls anaven estimant, m'anaven traient les coses, però ara mateix estic una mica més atrevessat amb un que ha provocat un embarg de la meva nòmina. Van deixar una anotació al 2022 de que havien d'anar traient aquestes multes, però bueno, resulta que com vaig apropar m'han dit que aquest comentari està posat sobre el 2022 i aquestes són sobre els impostos del 2023. O sigui que aquí ens hem quedat.
Doncs bé, aquesta hora del matí, a 10 minuts per les 9, tenim novetats d'aquest 11 d'abril del 2024, que ens les explica el Sergi Ambudió.
Poques hores després de denunciar-ho al món a RAC1, el Nacho va rebre una trucada d'un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra que va dir-li que no patís, que estava en el cas de tot i que ho resoldrien. I dit i fet, tot just uns dies després, el Nacho va rebre una altra trucada, en aquest cas del Consell Comarcal de la Selva, que era l'administració que li havia embargat el sou. Van dir-li que havien rebut una instrucció directa de la policia i que havien aturat immediatament l'embargament.
La noia que em va atendre el Consell Comarcal l'altra vegada em va contactar per telèfon la setmana passada per comunicar-me que havien aturat l'embarg, per dir-me que, bueno, que havia sentit tot el cas a la ràdio, que havia rebut la notificació dels Mossos i que, bueno, que li sabia molt de greu, que sisplau l'entengués amb les responsabilitats que ella té i el que ella pot fer, que al final estava complint un protocol.
Ara bé, el Mercedes i el Peugeot continuen a nom del Nacho. Això serà més lent perquè cal que un jutge ordeni retirar-los, però hi ha voluntat a banda i banda per encarrilar-ho com més aviat millor.
Els anuncis d'apostes tornaran a la tele, a les plataformes i a les xarxes, després que el Tribunal Suprem hagi anul·lat diversos punts de la llei que limitava la publicitat de les cases d'apostes. En concret, ha suprimit els que impedien que s'anunciessin, per exemple, els mitjans de comunicació. A partir d'ara, doncs, també podran tornar a contractar famosos perquè les promocionin. Per les últimes hores han humitejat el país i han permès que després d'11 mesos la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre hagi deixat enrere la situació excepcional per sequera a la conca del riu Segre. Des de Lleida, Julien Andrés.
El sistema Oliana Rialp es troba amb 207 hectòmetres cúbics i en situació d'alerta. I el sistema Noguera Pallaresa té 368 hectòmetres cúbics i situació de prealerta. És per això que, tot i que es dona per acabat l'escenari d'emergència, des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre continuen demanant prudència en la gestió de l'aigua per l'actual campanya. La declaració de la sequera extraordinària a la conca del Segre fa pràcticament un any va acompanyada del tancament del canal d'Urgell, d'on es reguen més de 70.000 hectàrees. Es va haver de racionalitzar l'ús de l'aigua prioritzant els arbres fruiters i molts pagesos van haver de sacrificar la seva collita.
I aquí som al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
No, pluja res, eh?
No, de moment no hi ha pluja a la vista, tot el contrari, tindrem dies de sol i a més pujaran les temperatures. Avui al migdia ho faran de manera més marcada respecte a les d'ahir, en punts del Pirineu, i en camí no es notarà tant la pujada en sectors de la costa. En qualsevol cas, màximes que es mouran entre els 19 i els 24 graus, tot i que ara mateix encara fa fred. Tenim 6 graus a Lleida, n'hi ha 5 a Girona, 4 graus a l'Espluga de Francolí, 3 a Vic, 10 a Tarragona i temperatures de 10 a 13 graus a Barcelona. Avui serà un dia de sol, només amb alguna boirina a aquesta hora, alguna pinzellada de núvols prims i amb vent encara, vent del nord, sobretot ara al matí, a l'Alt Empordà i també al Pirineu. I entre demà i el cap de setmana pugen més les temperatures, tocant sostre entre dissabte i diumenge, quan tindrem valors de 25 a 30 graus o per sota en punts de la costa, on es podrien formar algunes boires. I dilluns tornen a baixar les temperatures, però de moment de pluja se'n veu poca.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
7 minuts i les 9. El govern de Catalunya té a punt un pla per ampliar l'aeroport del Prat sense tocar l'espai natural de la Ricarda. Segons llegim avui a La Vanguardia, l'executiu de Pere Aragonès proposa modificar el funcionament de dues pistes durant els mesos de juliol i agost, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, perquè d'aquesta manera les dues acullin tants enlairaments com aterratges. D'aquesta manera es podria passar, que és una molt bona notícia, dels 78 vols per hora actuals a 90, que és el màxim previst en la declaració d'impacte ambiental. El govern de la Generalitat creu que amb aquesta nova proposta es podria incrementar la capacitat de l'aeroport de poder assumir vols de llarg recorregut sense haver de tocar el polèmic Ricarda. El govern també podria fer oficial les pròximes hores l'acord amb l'automobilística xinesa Chery perquè s'instal·li a l'espai que Nissan va deixar lliure a la zona franca. De fet, el conseller d'empresa, Roger Torrent, és avui a la Xina, a aquesta hora, per tancar els últims serrells del pacte que permetria absorbir els prop de 600 treballadors de Nissan que es van quedar a l'atur. Si es confirma, Chery serà la primera automobilística a fabricar cotxes xinesos a tot l'estat. Experts en el camp de l'educació i la tecnologia alerten dels riscos d'introduir la intel·ligència artificial a les aules sense cap tipus de control. Creuen que cal més recerca sobre l'impacte que té. Ahir van debatre sobre els reptes de futur d'aquesta tecnologia a escoles i instituts en la desena edició del Congrés ETEC, que s'està fent al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Hi va anar l'Eudald Martínez.
L'educació s'ha d'adaptar a l'impacte de la intel·ligència artificial. Això no vol dir, però, que la tecnologia hagi de tenir barra lliure. És per això que organismes com el Consell d'Europa treballen en un conveni marc que reguli la IA arreu del continent. En parlava el seu cap del Departament de Política Educativa, Vilano Kiriazzi.
Entirely AI.
Tindrem un sistema educatiu basat en la intel·ligència artificial sense intervenció humana els propers anys? Potser la Xina serà així, però Europa és el futur que somiem pels nostres fills?
But in Europe, is this that we are going to dream about our children?
Un equilibri que passa, per exemple, per no demonitzar l'ús de les pantalles a les aules, segons el filòsof basc Daniel Innerarity.
Del mismo modo que pensaron algunos que dando tabletas a todos los niños y niñas ya habíamos arreglado el problema de la educación, ahora mismo estamos dando a entender que basta con sacar de los teléfonos inteligentes de clase para que resolvamos el problema educativo. Seguramente esto no va de ni de introducción ni de prohibición, sino que va de examinar en qué medida artefactos tecnológicos de diverso tipo pueden ayudar o pueden distraer.
Avui al Congrés ETEC continuaran més debats i ponències al voltant de la integració de l'IA a les aules, entre elles la de la consellera Anna Simó.
Aina Cudet guanya el premi a la millor interpretació del Festival Internacional de Sèries de Cannes pel seu paper a Això no és Suècia, una comèdia que dirigeixen ella mateixa i Marc Coll. El jurat de Cannes ha destacat el repartiment meravellós i l'equilibri perfecte entre les emocions i la vergonya aliena. Quan ha recollit el premi, Aina Clotet ha volgut compartir el guardó amb els creadors d'aquest personatge.
Moltes gràcies, ja estàvem contents per haver estat seleccionats a la secció oficial de Cannes Sèries i tenir el premi és un somni. Moltes gràcies al jurat per considerar que em mereixo aquest premi. Una actriu sempre necessita un bon guió i com a cocreadora de la sèrie vull agrair als dos cocreadors i guionistes, Valentina Bisu i Daniel González, que són fantàstics i van escriure el millor personatge, Mariana.
Best character, Mariana.
Això no és Suècia, que explora la por i la recerca d'un ideal de maternitat i paternitat, però no guanyar la categoria de millor ficció, que se l'ha endut una producció d'Alemanya, que es diu Això... no sé com es diu. Això no és Suècia, es pot veure a les plataformes 3CAT i RTV Play. I el director català, Dani de la Orden, ha fet públic el tràiler de la seva última pel·lícula.
Doncs tanquem els ulls... respirem.
Es diu La casa en flames i és una comèdia romàntica sobre una família que treu els seus draps bruts en una trobada un cap de setmana a una casa de la Costa Brava. Està rodada en català i té un cartell bestial. Emma Vilarassau, Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Macarena García. La pel·lícula s'estrenarà al Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant el pròxim 18 d'abril. I uns Enric Auqué i Maria Rodríguez Soto, que aquest matí a partir de les 11 seran aquí al Món a RAC1 per parlar d'una altra pel·lícula que protagonitzen, que es diu Mamífera.
Bon dia.
Mamífera es va estrenar el mes passat al festival South by Southwest d'Austin, a Texas, i va premiar Maria Rodríguez com a millor actriu. Una brillantíssima interpretació per narrar una història d'una no maternitat volguda i on l'actriu s'enfronta a les expectatives socials d'una dona que no vol ser mare. Però també lluita contra els seus temors interns. Mamífera arriba als cinemes d'aquí 15 dies, però avui ja en volem parlar al Món a RAC1, aprofitant que l'Enric Auqué també està d'estrena al Teatre Lliure de Barcelona, concretament el de Gràcia, que va arrencar ahir les representacions del Dia del Batussi, l'adaptació de la monumental novel·la de Francisco Casabella, una obra imprescindible de culte ambientada a la Barcelona de l'Extraradi dels anys 70, 80 i 90, que té més de 800 pàgines i que el director Ivan Morales ha teatralitzat i sintetitzat en gairebé 4 hores de funció. Hi havia moltes ganes de veure en l'adaptació perquè l'obra, que es representarà fins al dia 5 de maig, s'ha estrenat amb totes les entrades ja venudes. Aquest matí també, a partir de les 11, parlarem d'aquest fenomen del Dia del Batussi aquí al Món a RAC1 amb l'Ivan Morales i amb l'Enric Auqué. I tornant al cinema, Margot Robbie produirà una pel·lícula sobre el Monopoli. Després de protagonitzar i produir Barbie, la pel·lícula més taquillera de l'any passat, la productora de Margot Robbie prepara ara un film amb personatges reals basat en el popular joc de taula. El fabricant de Monopoli, Hasbro, també participarà en la producció d'aquesta pel·lícula. Es desconeixen encara els detalls sobre com es traslladarà el món bidimensional del joc a la gran pantalla. La música dels Killers arrasen a la sala Ras Matàs amb un concert per només 2.000 fans. Killers, acostumada des de fa anys a omplir estadis i ser caps de cartell dels festivals més bèsties del món, eixuga un deute amb els fans catalans perquè ara feia 15 anys de l'última visita quan el 2009 van omplir el Pavelló Olímpic de Badalona.
El seu prova la falta ha cambiado mucho desde la última vez que nos vimos.
Amb la sala convertida en una olla a pressió, el grup es va passar una hora i tres quarts repassant èxits de tots els seus àlbums com Human, Mr. Brightside o Somebody Told Me. Van arribar de moltes parts del món que van vibrar com mai amb un concert on també hi era l'Albert Buscarrons.
The Killers visitaran 5 ciutats europees aquest estiu, 4 d'elles al Regne Unit i Irlanda. Només a Londres aplegaran 120.000 persones, el que ens ajuda a calibrar l'excepcionalitat d'aquest concert exclusiu que han viscut només 2.000 assistents. Sabem que la banda ha aprofitat la visita a Barcelona per fer un concert privat per oferir aquest show, però no han explicat els motius per fer-ho en un aforament tan reduït i a Ras Matàs, tot i que és on ja van tocar el 2006 en una de les 4 visites que han fet a la capital catalana. El líder Brandon Flowers ha tornat amb escreix l'energia que li enviava al públic i un cop més ha desbordat carisma i ha jugat a la seducció mentre no fallava una sola nota. El dia 26 d'aquest mes comencen una gira que a l'agost tindrà un cicle d'un mes d'actuacions a la seva ciutat, Las Vegas, on tocaran íntegrament el seu primer disc Hot Fuzz, que ara fa 20 anys. Aquest concert ha estat un autèntic regal d'una banda que acumula anys de solvència a l'escenari i un repertori a prova de foc.
Avui els Killers tornen a actuar a Barcelona, ho fan al Palau Sant Jordi, però això sí, és un concert privat només pels que estan a la convenció de McDonald's que es fa aquests dies a Barcelona, una actuació en què estaran acompanyats de Dua Lipa, que fa uns dies que és a la capital catalana. I precisament les piscines olímpiques de Montjuïc, a Barcelona, són l'escenari del nou videoclip de la cantant. Dua Lipa ha gravat un tema titulat Illusion, que sortirà avui mateix. Ara bé, ja ha publicat un avançament del vídeo. Imatges podem veure Dua Lipa en diferents punts del complex esportiu barceloní. Mentrestant, així sona el més nou del Tomeu Penya. Per a lo que més li agrada el viure damunt un arbre, damunt un arbre. I també Guillem Gisbert farà avui un assaig públic amb a la sala La Capsa del Prat de Llobregat. I em passen una notícia d'última hora, ho acabem de saber, la causa del tsunami democràtic suma encara un altre exiliat. Si ahir Oleguer Serra de la Junta d'Òmnium feia públic que s'havia traslladat a Suïssa, ara ha estat el periodista de la Directa, Jesús Rodríguez, el que ha comunicat que també s'exilia en una entrevista a la Directa. Recordem que Jesús Rodríguez va descobrir el novembre que és una de les 12 persones que el jutge Manuel García Castellón investiga per terrorisme a la causa del tsunami a l'Audiència Nacional. Per això, davant del risc d'acabar empresonat, ha decidit marxar de Catalunya i instal·lar-se a Suïssa. El mateix Jesús Rodríguez ho acaba de fer públic a través d'un vídeo de la Directa. Escoltem-lo. A veure si tenim aquest document del tsunami de Jesús Rodríguez. Som-hi.
Després d'uns mesos d'escalada dialèctica instigada per la cúpula del poder judicial, el PP i Vox, només tenia dues alternatives. Asseure'm a declarar davant d'un jutge conxorxat amb l'extrema dreta, amb el perill d'un empresonament arbitrari, o preservar la meva llibertat i l'exercici de la tasca periodística des de l'exterior del país. La meva opció ha estat l'exil. Una decisió difícil i dolorosa, que m'allunya de la gent que m'estimo, de la redacció de la Directa i del barri de Sants, però que em dóna l'oportunitat de seguir lluitant.
Jesús Rodríguez, doncs, s'ha exiliat a Suïssa i, de fet, ell mateix explica que està en contacte amb la resta d'investigats per terrorisme al cas Tsunami, que també han marxat de l'Estat. Són Rubén Wagensberg i Oleguer Serra, tots dos ara instal·lats a Ginebra. Tots tres se sumen a Marta Rovira i Carles Puigdemont, que es van exiliar fa 6 anys per la causa de l'1 d'octubre, però que ara també estan en el punt de mira de García Castellón. Per cert, coincidint amb l'exili d'Oleguer Serra i de Jesús Rodríguez, Òmnium Cultural ha desplegat avui, a primera hora del matí, una pancarta gegant a la T1 de l'aeroport del Prat amb una advertència als visitants en anglès. Traduït al català, el missatge diu: estimat visitant, recorda que a Espanya protestar és terrorisme. Porta't bé. Aquest matí podem parlar amb Jesús Rodríguez, amb Rubén Wagensberg, avui aquí al Món RQ. Ho farem a partir de les 10 del matí. Anem a la resta dels esports. Aquesta hora el Món RQ pot avançar al pròxim rival de la selecció catalana de futbol. Serà Panamà, que actualment es troba dins del rànquing FIFA de les 50 millors seleccions. És la número 46. El partit dimecres 29 de maig a la nova Creu Alta de Sabadell. És a dir, 3 dies després que s'acabi la Lliga de Primera. Serà el retorn de la selecció catalana 2 anys després del seu últim partit. Per cert, ja tenim data pel Girona-Barça de la segona volta de la Lliga. Dissabte 4 de maig a Montilivi, 6:45 de la tarda. I quan falta justament mig any perquè remqui la Copa de l'Amèrica de Vela al Port de Barcelona, s'ha presentat la tripulació de l'únic equip espanyol que hi participarà. Es tracta del Sell Team BCN i competirà a les categories femenina i juvenil. Benjamí Puigdevall, CEO d'Imagine de CaixaBank, entitat que dona suport a aquest equip, assegura a RAC1 que és un pas per la història.
Això ha sigut, com dèiem, un primer pas per fer una primera aposta per una competició on no hi ha hagut mai presència de cap equip espanyol, i que ojalà, no? Ojalà després d'aquest primer pas, pues, en vinguin més, i algun dia, pues, tinguem una tripulació, pues, competint en la màxima categoria, en el top de la Copa Amèrica, no? Però jo crec que hem d'estar prou satisfets de per primera vegada, pues, aconseguir tenir aquests dos equips espanyols participants, la primera vegada, pues, que passa aquest esdeveniment en una ciutat com a Barcelona.
I el dia que comença el Masters d'Augusta, un dels tornejos més prestigiosos del golf, com sempre es fa als Estats Units, i aquest any el basc John Ram defensa el títol. trànsit.
La xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes com cada matí al trànsit, com cada matí des del RAC i com cada matí ara amb la Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. Matí d'incidències a les rondes de Barcelona. Un accident a la ronda de dalt provoca 7 quilòmetres de retenció en sentit nord des del Nus de Llobregat fins Sant Gervasi. Es talla un carril i també hem de destacar a la ronda litoral hi ha un carril tallat per una avaria en un autobús al Moll de la Fusta. Hi ha 8 quilòmetres de cua des de la zona franca en direcció al Nus de la Trinitat. Una situació, com dèiem, molt complicada a la capital catalana que afecta també a les entrades de la ciutat. Congestió a la B23 i la 2 des de Molins, com també la C31 amb 6 quilòmetres de retenció i la C32 amb 4 quilòmetres. I no són les úniques incidències aquest matí les carreteres catalanes. També un accident a la C32 a l'Ella, al Maresme, provoca a hores d'ara 5 quilòmetres de retenció en sentit sud i també es talla un carril, així que molta paciència. També destacar dificultats a la P7 a Sant Cugat en sentit nord i a Santa Perpètua en sentit sud. És tot des del RAC. Bon dia.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova'l a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de Willy Wonka. Suposada experiència immersiva sobre aquest personatge de ficció que es va fer a Glasgow, l'esdeveniment es va acabar fent viral per la tristesa de les instal·lacions. És un magatzem a les afores de la ciutat molt poc decorat, només amb alguns accessoris de plàstic, un castell inflable, alguns pòsters, uns pares indignats dels que havien cobrat 40 euros per entrar-hi, ho van denunciar a les xarxes i van acabar tancant al cap de només mig dia. De fet, l'incident va provocar desenes de memes i va arribar fins i tot a la Cambra dels Comuns del Regne Unit. Doncs bé, resulta que l'exposició tindrà la seva versió nord-americana a Los Angeles, i no és broma. Tot plegat sembla tret d'una fàbrica de xocolata, però no de la que es menja.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.